L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la Zemuta. Avui dimecres, dia 4 de maig, destacarem... Destinen 833.000 euros a la promoció turística de les Terres de l'Ebre durant el 2011. Els alcaldes de 7 municipis del sud de Catalunya creen un grup de pressió per defensar la producció energètica. El senador de Tarragona, Josep Maldonado, celebra que el ministre Blanco s'hagi compromès a acabar la variant de l'Aldea. La Generalitat estudia avalar Medesa per garantir la continuïtat de l'empresa Ampostina. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Representants dels organismes amb competències de promoció turística a les Terres de l'Ebre es van reunir aquest passat dimarts a la delegació del govern a les Terres de l'Ebre amb l'objectiu de fixar i visualitzar una estratègia comuna per apostar per un dels sectors més importants de l'economia del territori. Durant aquest 2011 es destinaran 833.000 euros a la promoció turística al territori, la major part a compte dels pressupostos del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Segons el gerent del Patronat, Octavi Bono, el territori ha d'apostar per la internacionalització, ja que és un dels camps amb molt recorregut per fer. Segons va detallar Bono, a la tardor es treballarà per elaborar el Pla d'Actuació 2012-2016 i que, tot i haver reduït la presència de la marca a les fires, sí que s'ha apostat per mantenir-se en aquells certàmens específics i monogràfics.
Llavors hi ha una voluntat clara de potenciar nous productes i mercats i intentar afavorir d'una manera especial la internacionalització de la comercialització turística a Terres de l'Ebre, que potser és un espai on la tasca del patronat i també de l'agència pot ser més útil. Pensem que només... el 20% aproximadament dels nostres visitants tenen origen en mercats internacionals i aquí tenim camp per córrer, sense descuidar el mercat català, sense descuidar el mercat espanyol, però fent també aquest esforç, millorar encara aquest coneixement d'una marca doncs, que té menys recorregut en el temps en el mercat i que necessita, per tant, consolidar la seva presència i, d'altra banda, també anar ampliant el que seria el nostre ventall de serveis.
L'objectiu de la reunió d'aquest passat dimarts, com va explicar el delegat del govern, Xavier Pallarès, era visualitzar que tant el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona com el Departament d'Empresa i Ocupació com l'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre sumen esforços per potenciar el producte i la marca Terres de l'Ebre. Xavier Pallarès.
Tres eixos. Diputació, Generalitat a través de Turisme i Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Lo perquè és fàcil d'entendre, perquè entenem que en la situació que estem de crisi, de reajustament, entenem que hem de sumar tots esforços. Per tant, el missatge que volem llançar de cara al sector és que treballem tots plegats sumant els esforços econòmics que disposa i que disposarà a partir del nou pressupost el govern de Catalunya. Des d'aquest punt de vista, entenem que tant la difusió de la marca Terres de l'Ebre com la promoció, com l'assistència a fires, com el suport que tenim que continuar donant al sector del turisme, està avalat pel govern de Catalunya, jo diria, en una única visió i versió.
La voluntat dels assistents és repetir les trobades cada mes i mig per treballar conjuntament pel desenvolupament del turisme al territori. Pallarès va detallar que en la reunió també es va tractar sobre les bases del Pla Estratègic de Turisme 2011-2015. A la reunió d'aquest dimarts hi van assistir, a més de Pallarès i Bono, el subdirector de Programació Turística de la Direcció General de Turisme, Josep Milalpeix, el president del Patronat de Turisme de la Diputació, Josep Maria Llobet, la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació, Mercè Miralles, el subdirector de l'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, Jordi Borràs, i la gerent del Patronat de Turisme a les Terres de l'Ebre, Marta Ferrero.
Serveis informatius de Mute.
Alcaldes de 7 municipis de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona van constituir un grup de pressió per afavorir la instal·lació de centrals elèctriques al territori, que ja concentra el 70% de la producció energètica de Catalunya. La Mesa d'Alcaldes per al Desenvolupament de l'Energia a Catalunya, com s'anomena, considera que el futur econòmic d'aquests municipis, davant la crisi actual, passa per aprofundir en la producció energètica i, entre els seus objectius, figura convèncer les empreses perquè inverteixen al territori i atrauren d'altres que siguen grans consumidores. El lobby vol també influir en les decisions de les administracions en matèria energètica i convertir-se en interlocutor. La mesa està constituïda pels batlles d'Ascó i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, on s'ubiquen les tres centrals nuclears en funcionament a Catalunya, així com una tèrmica de cicle combinat. Villalba dels Arcs, amb dues centrals eòliques i una fotovoltaica, la Fatarella, amb una eòlica, Ribarroja de l'Ebre, amb una central hidràulica, Móra la Nova, amb una fotovoltaica, i Tivissa, amb projectes eòlics sobre la taula. L'objectiu, segons va explicar l'alcalde de Móra la Nova, Joan Manuel Sabanza, és posar diferents projectes en comú per convertir la producció energètica en una sortida a la crisi econòmica, atraient inversors que creïn riquesa i llocs de treball. L'escoltem.
Nosaltres ens constituïm en mesa d'alcaldes, que volem ser doncs una mena de lobby, un grup de pressió, de cara a que doncs aquesta producció tan gran d'energia que es concentra als nostres municipis amb este eix, doncs que ha servit per ajudar a desenvolupar d'una manera extraordinària doncs la resta del país, doncs se'n quedi aquí una part. Estem convençuts de que això no ha sigut així fins ara, doncs per diversos motius, però fonamentalment doncs perquè ja dic, s'ha presentat com una cosa negativa lo de la producció d'energia, i hem estat vistos des de fora doncs com una gent a més conflictiva, la gent del no, i doncs l'inversor necessita tranquil·litat, i és el que nosaltres li volem donar.
D'altra banda, Sabanza apostava en l'especialització energètica per sortir de la crisi al territori, afavorint la instal·lació de centrals i de grans empreses consumidores.
Nosaltres hem d'aprofitar el que tenim, i clar, es dona el cas de que a part de les centrals nuclears i a part de la presa de Ribarroja, que fa molts anys que és, i després de les centrals nuclears, ara hi ha algun eòlic, que se n'estan posant molts, i per tant veiem també s'han fet plantes fotovoltaiques. Per tant, home, veiem que tenim una certa especialització, això és un clúster, no? I per tant, doncs, apostem de cara al futur per aquí, i la millor manera doncs és manifestar públicament el nostre suport a tot el que sigui noves implantacions de tipus energètic, i com a conseqüència d'això doncs aconseguir empreses que siguin grans consumidores o que siguin consumidores d'energia.
De fet, la mesa ja ha contactat amb el Ministeri d'Indústria i s'ha reunit amb representants del govern i de diferents empreses per plantejar les seves intencions. Els alcaldes, a més, confien que el nou grup de pressió serveixi per potenciar la recerca i la formació al voltant de l'activitat energètica al territori.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les obres de construcció de la variant de la Nacional 340 a l'altura de l'Aldea estaran acabades a mitjan del 2012. Així ho va assegurar ahir el ministre de Foment, José Blanco, al Senat, en resposta a una pregunta del senador de Convergència i Unió, Josep Maldonado. La variant de l'Aldea és prioritària per al govern, una actuació que quan va arribar al poder estava en estudi informatiu i que ara està al 50% de la seva execució, va manifestar el ministre Blanco. Tot i això, el ministre de Foment no va concretar quan es reprendran les obres que estan aturades des de l'estiu de l'any passat i que tenen consignada una partida al pressupost de l'Estat enguany de 15,3 milions d'euros. Quan es reprenguin l'obra, serà més cara perquè aquests mesos s'ha deteriorat i el seu aspecte ja és patètic, va recriminar Maldonado al responsable de Foment. El senador convergent va insistir en la necessitat d'aquesta obra pel calvari que han de suportar els veïns amb el pas de camions pel mig del nucli urbà. Maldonado va demanar la data exacta de reinici de l'obra i el seu acabament. Blanco va recordar que des de 2004 Foment ha invertit més de 500 milions d'euros a la demarcació i que la represa de la variant depèn de la modificació del traçat proposat per l'Ajuntament de l'Aldea.
El fin de semana celebramos una sesión informativa gratuita.
¿Por cuánto sale esa sesión gratuita?
Por nada.
¿Y cuándo es ese fin de semana?
Es el que viene.
Ajá, ¿y cuánto nos va a costar?
Es gratuito.
Ah, ya, ¿y cuándo es?
Es este fin de semana.
¿Y cuánto cuesta ese fin de semana gratuito?
Venga, papá, que llega el equipo.
Es gratuito.
Pensa diferent. Els dies 13 i 14 de maig a Ulldecona... Primeres jornades, Apple Terres de l'Ebre. Organitza Atictes i Ajuntament d'Ulldecona. Per més informació, jornadesapple.com.
Serveis informatius de Mute.
La Generalitat estudia avalar Medesa per garantir la continuïtat de l'empresa Ampostina. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre assegura que fa gairebé un mes que mantenen converses amb empresa i ocupació. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs efectivament, així és. Tomàs, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Javier Pallarès, ha manifestat que l'empresa Ampostina Medesa també es pot acollir al pla d'activitat creditícia que posa en funcionament l'Institut Català de Finances i que el govern va aprovar la setmana passada, que té un fons de 2.200 milions d'euros per ajudar precisament a empreses de les característiques de Medesa, petites i mitjanes empreses amb emprenedors locals al darrere. Cal recordar que Medesa ja ha presentat la documentació i la Generalitat estudiarà l'aval financer. Eren paraules de Javier Pallarès, també l'exalcalde d'Amposta i actual senador Joan Maria Roig, que coneix força bé l'empresa Medesa, ens explicava aquesta situació. L'escoltem.
L'empresa Medesa és una empresa que és viable, que està molt consolidada, però que té un sistema de treballar que la fabricació de la maquinària li costa pràcticament 2 anys en poder ser servida i, per tant, ser cobrada. Per tant, a pesar de que és una empresa absolutament viable, en moments determinats pot tindre problemes de liquidez. Això és el que va fer que es fes la proposta de l'ERE. Però jo crec que en aquests moments, i pendent de que s'acabi de ratificar per indústria i per l'Institut Català de Finances, l'Ajuntament, a través de l'alcalde, ha fet tot una sèrie de gestions que jo crec que faran aquest aval de la Generalitat a una operació de pòlissa de tesoreria Medesa que continuarà fent-la viable.
Cal recordar que, segons el delegat del govern de la Generalitat avala les empreses que tenen futur i en aquest sentit, i segons Javier Pallarès, Medesa és una empresa que es pot avalar sense problemes.
L'Ajuntament d'Alcanar va celebrar ahir dimarts un ple extraordinari que molt probablement serà l'últim de la legislatura i en el que es va aprovar el pressupost municipal de l'Ajuntament d'Alcanar. Un pressupost que puja a més de 14 milions i mig d'euros i que contempla inversions per valor d'uns 6 milions. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de destacar avui aquesta sessió plenària extraordinària que en el dia d'ahir se celebrava al nostre Ajuntament, una sessió amb 3 punts únicament a l'ordre del dia, evidentment el més destacat, la proposta d'aprovació del pressupost en general del nostre Ajuntament per a l'exercici del 2011. Un pressupost que va ser aprovat amb els vots favorables dels 6 regidors a l'equip de govern, mentre que els 6 regidors de l'oposició van votar-hi en contra. L'absència d'un regidor i el vot de qualitat de l'alcalde va decidir l'aprovació d'aquest pressupost de l'Ajuntament Canareu, que s'eleva a més de 14 milions, concretament 14.600.000 euros, un pressupost que, tal i com reconeixia l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, representa un 28% menys que el de l'exercici anterior, un pressupost del d'enguany, el del 2011, en el que el 40% es destinarà a inversions. Alfons Montserrat.
Són els pressupostos que pugen 14 milions d'euros, 14.648.603 euros, per tant, no deixa de ser una quantitat important. Certament que això és més baix que els pressupostos que vam aprovar l'any passat. L'any passat pujaven 18,7 milions d'euros, per tant, seria una baixada del voltant d'un 28%. També s'ha de tenir en compte que el 2010 també era el pic on confluïa la màxima acció de govern, i de totes maneres serien uns pressupostos que anirien una mica en la línia del 2009. Concretament, el 2009 estàvem en 15 milions, no arribàvem a 15,5, per tant seria voltant d'un 5% menys que el 2009. Per tant, la línia seria aquesta, i el que es fa és posposar les despeses de manteniment, i aleshores d'inversions se posen aquelles inversions que primerament estan afectades en finançament de subvencions. Tot i així, són uns pressupostos que tenen un pes important, les inversions. El 41% del total d'aquest pressupost correspondria a inversions. Concretament són 5.934.907 euros inversions, dels quals un 34% seria en subvenció, un 45% en fons propi, un 2% contribucions especials, i la diferència, que seria un 2%, formalment seria endeutament, encara que confiem no haver de recórrer a endeutament.
Cal dir que d'estos gairebé 6 milions d'euros d'inversions hi ha actuacions importants i destacades, com la reforma de l'actual mercat municipal, que contempla també la construcció de dues plantes d'aparcament soterrades, una obra prevista en dues anualitats i una dotació pressupostària de 2,4 milions d'euros, dels quals una part es subvencionarà a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Actuacions també destacades les previstes a les cases d'Alcanar, concretament amb la construcció del Passeig Nord, en aquest cas la destinació de més de 300.000 euros per a expropiacions, o a la zona d'Alcanar Platja, on està prevista la construcció d'una rotonda a la zona de Serramar, a l'antiga Nacional 340, en aquest cas una inversió pressupostada de gairebé 700.000 euros i també subvenció a càrrec del Ministeri de Foment. Altres actuacions destacades, l'enllestiment de la piscina coberta o la rehabilitació de l'edifici dels Josepets, que són actuacions que ja són en marxa, són les que contempla este pressupost, com dèiem, aprovat en la sessió plenària extraordinària d'ahir, que molt probablement serà l'última d'aquesta legislatura.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquest dissabte a les 8 del vespre al Maset, concert abans de sopar amb Bet. La popular polifacètica cantant catalana Bet Rodergas presentarà el seu darrer disc Segueix-me el fil. Entrades a la venda al Maset al preu de 5 euros. Més informació a la pàgina Culturàpida de Facebook. Bet en concert aquest dissabte a la Ràpita.
Una ciutat que recrea el seu passat. Aquest cap de setmana a la Festa del Mercat a la plaça. T'esperem a les representacions de Vermut Dansat i altres varietés, amb peces musicals de Joan Sunyer, el Casino Ampostí o Ampolino, al Cabaret del Grau, a l'Auditori de la Unió Filarmònica. Vine a la sessió de cinema a veure la pel·lícula més emotiva de Charles Chaplin, The Kid. Aquest cap de setmana, acosta't a Amposta i viatja en el temps. Més info a festadelmercat.org. Organitza Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament de l'Ametlla repeteix com a centre col·laborador de l'Agència Tributària. Els caleros poden demanar hora per fer la declaració de la renta a l'Ajuntament de manera totalment gratuïta per 5è any consecutiu. A més, enguany, el consistori calero ha signat un nou conveni amb l'Agència Tributària que permet agilitzar els tràmits i, per tant, millorar el servei. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens porta la notícia.
Amb el començament de la campanya de la declaració de renta 2010, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, per cinquè any consecutiu, ofereix el servei de tramitar la declaració de forma totalment gratuïta. Només cal demanar hora trucant al 901 22 33 44, un telèfon que està disponible de dilluns a divendres de 9 a 8, per tal de demanar cita prèvia. O bé, al telèfon de 24 hores d'atenció, que és el 901 12 12 24, o per internet a www.agenciatributaria.es. Enguany, a més, hi haurà més facilitats per fer la declaració, ja que el passat 9 de març el consistori Calero va signar un nou conveni amb l'agència tributària que permet als tècnics de l'Ajuntament accedir a través de la xarxa a les dades dels declarants. D'aquesta manera es garanteix un millor servei alhora que s'agilitza el tràmits de les devolucions. Escoltem Joaquim Maria Albizu Fernández d'Araya, delegat de l'Agència Tributària a Tarragona.
Aquest conveni el que farà possible és que la descàrrega de les dades fiscals sigui automàtica. Els contribuents, quan vinguin aquí a fer la declaració, no farà falta que portin tots els papers, sinó que ja el propi ajuntament podrà fer la descàrrega de les nostres bases de dades a través d'una xarxa de connexió primer de la Generalitat i després de l'Estat, que farà possible accedir a un portal de l'agència tributària on estan totes les dades fiscals. La qüestió és que al fer la descàrrega automàticament no hi haurà falta, hi haurà menys errors, menys errades, i a més serà molt més àgil.
L'horari d'atenció al públic a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per tal de fer la declaració és els dilluns, dimarts i dimecres per la tarda de 4:30 a 7:30. Recordem que hi ha temps per fer la declaració fins al 30 de juny.
Serveis informatius de Mute.
Nova edició aquest divendres a Deltebre de la Marxa de la Solidaritat. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta informació.
Passat demà, 6 de maig, tindrà lloc la 8a edició de la Marxa Solidària que es ve celebrant a Deltebre des del 1997. La marxa va néixer amb la idea d'ajudar a subvencionar projectes solidaris mentre s'incideix en la conscienciació dels escolars per tal de donar-los a conèixer les diferents realitats del món. Gràcies a la solidaritat d'escolars, pares, familiars i veïns de Deltebre, la marxa solidària ha contribuït fins al moment en la construcció d'un dispensari mèdic i una escola a Tanzània, un hospital de cremats a Guinea-Bissau i dues cases de cultura, una casa d'acollida per a nens i dones maltractades i una granja escola a Sant Ramon de Nicaragua. Els organitzadors no saben si la crisi afectarà o no la marxa d'enguany, que té previst un nou projecte a Sant Ramon de Nicaragua, però confien en la solidaritat del municipi. Silvestre Burillo, coordinador de la marxa.
Home, jo suposo que la crisi afectarà. El que passa és que la crisi, que és veritat que hi ha crisi, per a nosaltres és crisi, però per a ells porten de crisi tota la vida. O sigui que de fet, van dubtar de si l'organitzaven o no, i va haver un centre, l'Assumpció, que van pensar que com havia tantíssima crisi que era millor no organitzar-lo. Els altres centres van decidir que sí i ho hem fet, però sí, claro, la crisi es nota en aquestes coses, se tenen que notar. El projecte és la creació d'un centre camperol de formació de agraria. O sigui, seria per a tindre alumnes grans, gent que se dedica al camp, donar-les noves tècniques i donar-les, explicar-les noves formes de cultivar, perquè encara estan molt atrasats, i llavors pues, per a poder progressar. O sigui, seria un centre educatiu de desenvolupament camperol.
Un cop més, els centres educatius del municipi, Col·legi Riu Mar, Sant Miquel i l'IES Deltebre, uns 1.000 escolars, es concentraran aquest divendres a la plaça 20 de maig del Tebre per muntar la paraula solidaritat i fer lectura del manifest.
Santa Bàrbara atorga el diumenge el mèrit planer. El guardó es lliurarà al fundador del grup de cornetes i tabals Xiquets Grup Balmes, Alejandro Castells. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Com és habitual, cada 3 anys, Santa Bàrbara escull mitjançant la votació de les associacions planeres la entitat o persona que mereix el títol de reconeixement al mèrit planer, un guardó que l'Ajuntament té instaurat per premiar aquelles persones o entitats que han destacat pel seu treball desinteressat per la població. Enguany, aquest honor ha correspost a Alejandro Castell Arasa, segons explicava el regidor de Cultura, Alfred Blanc, en la sessió plenària que va certificar el títol per la seva trajectòria musical.
De les diverses propostes que hi havia, va sortir escollida la proposta d'Alejandro Castells, Arasa, com a guanyador d'este guardó 2011. Per tant, la proposta del ple és això, aprovar com a reconeixement al mèrit planer 2011 a Alejandro Castells Arasa. Bueno, per tota la seva trajectòria musical que ha portat al poble de Santa Bàrbara.
Castells va fundar l'any 1974 la banda de cornetes i tabals Xiquets Grup Balmes per tal d'acompanyar en les seues actuacions el també recent creat, aleshores, Grup de Majorets. Banda que va aconseguir guanyar al decurs de la seva llarga trajectòria i abans de la seva desaparició diversos campionats tant d'Espanya com de Catalunya. Posteriorment també va formar el grup musical Joventut, una de les dues entitats musicals que té actualment el municipi. El meritat volia agrair a tothom aquest reconeixement alhora que confessava la nostra emissora que ja no es pensava que aquest honor li poguera arribar en vida.
El meu discurs només és donar gràcies a tothom, que estic molt content d'haver rebut aquest homenatge o aquest reconeixement. Mm-hmm. Estic molt content i dono les gràcies a tothom, tots els que m'han elegit i els que no també. L'única cosa que jo pensava que aquesta cosa se reconeixeria la millor després d'haver-me mort. I encara vaig tindre més alegria perquè pues, almenys ho viuré.
L'acte de lliurament d'aquest reconeixement es farà aquest diumenge 7 de maig al decurs del sopar de gala que s'ha organitzat al restaurant Diego i en el que l'alcalde de la població farà entrega del títol de mèrit planer i del pin d'or amb l'escut de Santa Bàrbara a l'homenatjat.
Serveis informatius de Mute.
Terceres jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea. Del 15 d'abril al 8 de maig.
Gaudiràs dels millors arrossos i de la millor cuina tradicional a l'Aldea.
Bar-restaurant Pa i Trossos.
Bar-restaurant Espanyol.
Mas Déu.
Xarrut.
Can Quimet.
Pizzeria Cinta.
Terceres jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea.
Del 15 d'abril al 8 de maig.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
La cursa del Pont de Deltebre, primera prova del circuit Running Series. Amando Cebolla, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
Més de 130 inscrits per a córrer aquest cap de setmana a Deltebre en la primera prova del Running Series. La cursa del pont amb 10 quilòmetres amb sortida des del mateix pont Lo Passador i que transcorrerà pel passeig pluvial i arribarà de nou al pont. La cursa d'aquest pont a Deltebre serà la primera de les 6 proves que se celebraran a les Terres de l'Ebre. Jesús, Caro, La Cala, La Galera, Tortosa, des del proper diumenge fins al mes d'octubre i que arriba amb un bon moment per als atletes més de les Terres de l'Ebre, ja que és un punt de referència al circuit català i també a l'espanyol. De com es prepara la cursa del pont ens parla Rafa Flores, director d'aquesta cursa.
I diumenge estava mirant el circuit, estava mirant el paisatge, confio que agraeix un bon dia i la veritat és que ja ho veia, no? Ja ho veia una miqueta ple de gent, de molta gent, més la gent que acompanyarà. Per tant, amb el pont pot estar entre unes 300 i pico de persones. La gent que vulgui veure la major part de la cursa, perquè estem parlant de curses de 10 quilòmetres, evidentment, és molt difícil veure tota la cursa, però la gent que vulgui veure la gran part de la cursa se podrà veure des del pont, no? Perquè pràcticament el 90% de la cursa transita pel que és el passeig nou de riu, un passeig fantàstic, increïble, que no l'han volgut penjar al bloc de la cursa perquè era la sorpresa més ben guardada de l'organització i jo penso que la sorpresa pues, a molta gent li agradarà, no? I esperem pues, això, que faci un bon dia i que vingui molta gent al pont a voler l'arribada amb els corredors i per les properes edicions que s'han mereixen, perquè això és el principi del cada que m'agrada.
La Running Series serà presentada aquest dissabte per la tarda a la sala d'actes de la Biblioteca de Deltebre i per el proper diumenge tot preparat per córrer en aquests 10 quilòmetres on el mateix pont farà de mirador i les vores del riu al passeig per animar els atletes participants.
El fin de semana celebramos una sesión informativa gratuita.
¿Por cuánto sale esa sesión gratuita?
Por nada.
¿Y cuándo es ese fin de semana?
Es el que viene.
Ajá, ¿y cuánto nos va a costar?
Es gratuito.
Ah, ya, ¿y cuándo es?
Es este fin de semana.
¿Y cuánto cuesta ese fin de semana gratuito?
¡Venga, papá, que llega el equipo!
¡Es gratuito!
Pensa diferent. Els dies 13 i 14 de maig a Ulldecona, primeres jornades Apple Terres de l'Ebre. Organitza Atictes i Ajuntament d'Ulldecona. Per més informació, jornadesapple.com.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.